Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i ara ja estem a Herrera en Cope des de Lleida. Dimarts, avui, 25 de febrer del 2020, com sempre, les 12 i 20 minuts. T'acompanyem des d'ara fins a arribar a les 2 de la tarda. Buscarem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ens visitarà el nostre advocat, com tots els dimarts, i també farem memòria del que passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador. Parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. Tot això fins a arribar a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia. Avui ja t'avanço que aquesta setmana almenys no viatgem, ens quedem a casa, però no per això la proposta deixa de ser interessant, veure que és maca. I a partir de 2:15, doncs ja saps que tenim la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Tenim un número de WhatsApp on pots fer doncs, consultes o propostes. 664 526 180. 664 526 180. Per exemple, doncs, avui a la tertúlia dels polítics, vols que parlem d'algun tema concret? Envia'ns una nota de veu. Dic nota de veu perquè si jo també t'escolto la veu, però si et fa vergonya o no t'és còmode, doncs m'ho envies per escrita. 664 526 180. Hores d'ara, pràcticament fregant els 9 graus, 8.8, amb una humitat del 86%. Aquest matí hi ha hagut boira també, fins a 9:45. Ha estat el desè dia de boira d'aquest mes de febrer, però serà el darrer. Per què? Perquè ara vindrà el vent. Clar, ja començarem ben aviat el mes de març i ja sabeu que això què vol dir? Que arriba el vent. De moment, arribarà el vent aquests darrers dies del mes de febrer. Busquem aquesta previsió meteorològica. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores a la província de Lleida el cel estarà ennuvolat o cobert, encara que s'aniran obrint clarianes durant la tarda. Al nord del Pirineu sí que s'esperen precipitacions febles, amb la cota de neu vessant a 1.200 metres al final del dia. Les temperatures vessen, arribarem a 19 graus de màxima a Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell, també a Lleida capital, 17 a Tàrrega i 13 a Viella. Pel que fa al vent, bufa variable flux i anirà canviant a nord i nord-oest al Pirineu, amb algunes ratxes fortes en cotes altes al final del dia. Demà dimecres tindrem també vent fort del nord i nord-oest, amb ratxes molt fortes d'entre 70 i 80 km per hora, encara que anirà mainant al final del dia. Al Pirineu el cel estarà cobert amb precipitacions persistents, amb la cota de neu vessant de 1.200 metres a 700-900 metres. De fet, a la Vall d'Aran es podran acumular 5 centímetres de neu per sobre dels 900 metres. A la resta, el cel estarà poc ennuvolat en general, només amb alguns intervals de núvols alts. Les temperatures continuaran vessant de forma localment notable al Pirineu, amb màximes demà de 17 graus a Balaguer, 16 a Lleida capital i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. Pel que fa a les mínimes seran de 3 graus sota 0 a Viella, 2 sota 0 a la Seu d'Urgell, 4 positius a Tàrrega i Balaguer i 6 a Lleida capital. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. A les 12:23 minuts i mig, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I començarem parlant de la xarxa viària lleidatana. De fet, els primers talls intermitents al quilòmetre 138 de la carretera C13, on a finals d'any es va registrar una esllevissada que va obligar a interrompre la circulació durant més de 40 hores, han començat i de moment no han comportat, almenys de moment, massa alteracions en el trànsit rodat. De fet, les restriccions han començat cap a 10:15 del matí d'ahir dilluns, i quan s'estava iniciant el sanejament del talús no es va produir el despreniment. Des del Consell Comarcal del Pallars Sobirà han valorat positivament l'execució d'aquests treballs, ja que aquests tenen un caire definitiu. Bueno, definitiu, ja ho veurem això, eh? I permetran guanyar en seguretat. Això, evidentment, ho comprem tots. A veure com va tot plegat, però si has de viatjar o has de passar per la zona aquesta afectada de la carretera C13, ves amb paciència i ja està, el quilòmetre 138. A Lleida Ciutat ja han esborrat amb pintura el nom de les plaques de la recent inaugurada plaça, aquesta de l'1 d'octubre de Cap Pont, al cap de Cap Pont. La paeria preveu reposar-les de forma immediata, no sigui cas.
Potser també caldria veure com està la resta de senyalització de la ciutat, que potser és més important reposar-la, si falta alguna senyal de prohibir el pas, de que no es pot aparcar aquí, per exemple, que te posen multa ni ruta que la senyal no hi és. Bueno, aquestes senyals sí que s'haurien de reposar de manera immediata, però, bueno, de moment la paeria, la seva prioritat és reposar de manera immediata aquesta, de l'1 d'octubre. Això serà el joc del gat i la rata, i m'explico. És a dir, de dia jo com a ajuntament la reposo, la poso ben maca, però no puc tenir un guàrdia urbà tota la nit vigilant. Ja sabem què passa a les nits. Si un té ganes de gresca, doncs ja sabeu què passarà. La tornarem a pintar, la trencarem, la taparem, o el que sigui. I l'endemà què farem? Tornar-la a posar nova? Civisme ens passa, ens falta una mica, segurament, però déu-n'hi-do com està la cosa. En fi, canviem de tema. Obrim la crònica judicial i és que la Fiscalia demana que es condemni l'exsergent dels bombers a 8 anys de presó per 2 delictes continuats d'estafa. Maria Martínez.
L'acusat d'haver simulat 2 accidents de trànsit per poder cobrar de la Seguretat Social i d'assegurances ha negat els fets en el judici d'aquest dilluns a l'Audiència de Lleida. De fet, ha exposat que no sap ben bé per què va passar i que, a més, li han truncat la vida. Escoltem a l'acusat.
Toda mi vida se me truncó. Toda mi vida. Todos mis hábitos, mis costumbres se me truncó. Es absurdo. Es absurdo. Mas yo no soy así, señoría. Es una pena llegar a todo esto. Es una pena, de verdad.
En canvi, la Fiscalia considera que l'acusat va planificar els 2 accidents que va patir el 2010 i el 2015, fent acords amb altres homes, a qui els va pagar 2.000 i 800 euros. Els Mossos i l'home que va simular haver patit un accident amb l'acusat l'any 2010 declaren que va planificar els accidents.
Era un pacto de que yo tenía que darle al coche por detrás con el camión para, bueno, a cambio de un dinero.
Tant l'acusat com la seva dona van mentir i simular que patien de trastorns depressius que els impedia dur a terme la seva feina. A tots dos se'ls va reconèixer la incapacitat permanent absoluta. Segons el Ministeri Públic, entre l'exagent dels bombers i la seva dona van arribar a cobrar 1.295.000 euros, aproximadament entre la Seguretat Social i asseguradores. Pel que fa a la dona, també li demanen 8 anys de presó, 4 per un delicte continuat d'estafa i 4 per un delicte contra la Seguretat Social.
Ull, que estem parlant de prop de 1,3 milions d'euros, que ràpid es diu. Canviant de tema, l'acusat d'intentar llançar per la finestra l'exparella a Lleida diu que estava treballant i que la denúncia és falsa. La Fiscalia demana 3 anys de presó pels delictes de violència de gènere, trencament de condemna i amenaces, tal com vam explicar la setmana passada. Segueix amb judici, veurem com acaba tot plegat. A Lleida ciutat també un menor d'11 anys ha estat sorprès circulant amb un patinet elèctric per la zona de Lleida. Segons la llei, no poden fer fins als 16 anys. 16 anys, jo no ho sé, però vull dir, clar, és una joguina, és un mitjà de transport, però que, vaja, a la canalla els encanta això, d'apretar el botonet i que es mogui sol, sense haver de fer esforç. Per tant, fins als 16 anys serà complicat tenir a tots els joves de les ciutats apartats dels patinets elèctrics. La Urbana també ha denunciat a 2 persones per transitar en patinet amb seient, sense tenir permís, matrícula ni assegurança. Recordem que si un patinet l'equipem amb seient, segons la llei actual, passa a ser d'una categoria equivalent a un ciclomotor. Per tant, automàticament ha de portar matrícula i assegurança i tenir permís per dur-lo. Per tant, canvia molt, canvia radicalment. Afegir-hi un seient o no canvia totalment la naturalesa del patinet. I també s'ha descobert a Lleida un jove amb un patinet a 45 km per hora, quan el màxim permès és de 25. Déu-n'hi-do. Obrim la plana local. L'Ajuntament de Lleida modificarà el projecte del Museu Morera i destinarà 400.000 euros a integrar-ne les adoberies.
L'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha anunciat que la paeria aprovarà en la pròxima Junta de Portaveus una modificació del projecte del Museu Morera per destinar 400.000 euros addicionals a la integració de les adoberies. Segons Puello, les obres es poden reprendre en qualsevol moment si hi ha una voluntat de les empreses constructores i que es podrà complir amb el termini d'execució que acaba a finals de 2020. Escoltem a Miquel Puello.
Evidentment han passat uns mesos, però si la UTE reacciona de la manera que esperem, això no té per què suposar que perdem o que superem o que depassem els terminis previstos.
Aquesta ampliació de pressupost ja estava contemplada en el projecte inicial en cas que es trobessin restes arquitectòniques i ara, tal com ha explicat el tinent d'alcalde, Toni Postius, se'ns concreta la quantia.
Canviem de tema perquè recordeu que divendres passat, no, l'altre, va haver ja la concentració a Lleida històrica de prop de 500 tractors per demanar ja un preu just. Doncs el govern central preveu prohibir les vendes a pèrdues al camp. El Consell de Ministres aprovarà avui el decret que inclou fer públiques les empreses que se saltin la llei de la cadena. Setge també als productes reclam. Veuran com acaba tot plegat, perquè jo sóc bastant escèptic de que amb una llei solucionem tot el problema, però sí que és veritat que és un primer pas. També sindicats, cooperatives i productors traslladen a l'ACA el rebuig al cànon de l'aigua per a usos ramaders. Consideren que gravaria encara més un sector sotmès amb mesures i normatives a una gran pressió fiscal i econòmica. I abans de parlar d'esports, encara direm que uns 10.500 alumnes estan gaudint aquesta setmana del cinema d'animació en les sessions escolars de l'Animac 2020.
Aquest dilluns han començat les sessions escolars d'Animac 2020. Un total de 10.500 alumnes d'una setantena de centres educatius de Lleida i comarques pròximes des d'infantil a secundària passaran durant tota la setmana pel Teatre de la Llotja de Lleida per gaudir d'una selecció de curtmetratges d'animació que tracten valors com l'amistat, la cooperació i l'ecologia, entre altres. Estan programades 12 sessions fins el 28 de febrer i aquesta setmana també comencen els tallers d'Animac, que aproparan les tècniques d'animació a infants, joves i docents.
Gràcies, Maria. Nosaltres ara fem una pausa i parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Avui parlem de motor i és que els germans Márquez, ara companys d'equip, han acabat la pretemporada, aquestes segones jornades de pretemporada, les darreres ja, abans de la primera cursa, i segueixen a voltes sense entendre la nova moto d'aquest any, la nova Honda d'aquest any. És veritat que ja es va acabar com es va acabar, el que passa que Marc Márquez, doncs, amb el seu plus personal que fa és que deixem, bueno, que deixin enrere tot el que és els problemes. Marc Márquez encara no ha recuperat el 100% físicament després de l'operació de la seva espatlla dreta, ha acabat setè, lluny de les primeres posicions, i ha comunicat que està preocupat pel tema tècnic més que per la seva espatlla.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos, pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I tal com havíem parlat al principi del programa, ara sí, que ja arriba el nostre espai d'advocats, com tots els dimarts, ben acompanyats. Avui ha tornat el Josep Lluís Gómez, ja saps que és advocat del bufet de Gonzalo Abogados, que estan al carrer Blondel número 11, i també els trobes a Q2 Consultors, al passeig de Ronda número 57, o a internet gonzaloabogados.com. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Com estàs?
Força bé.
Vas esquivant refredats i coses, de moment?
De moment, sí. He passat el meu,
Va.
Com tothom.
Molt bé. Josep Lluís, escolta, avui anem a parlar d'una cosa que és, actual.
Sí, Avui anem a parlar de Starges Revolving, que se'n diu, no? Però, sobretot perquè demà, dimecres, el Tribunal Suprem dictarà una sentència que es manifestarà si aquest tipus de targes, que ara explicarem el que és, pues, són usuràries, un terme que sona com a molt punyent, i si tenen la suficient transparència com perquè les puguem comprendre i, per tant, assumir responsabilitats.
Paguem de targetes, parlem de targetes de, per pagar, eh? Targeta de crèdit, per entendre'ns.
Sí, la veritat és que de targes n'hi ha de força classes. Hi ha les targes de dèbit, que són aquelles que ens carreguen automàticament al compte allò que comprem o aquells cèntims que traiem. Els de crèdit, que són els que, per dir-ho d'alguna manera, es cobren a final de mes, val? Per unes i per nosaltres paguem unes comissions, val? Inclús algunes de crèdit ens permeten ajornar el pagament, fraccionar-lo sense cobrar uns interessos, i entre altres targes hi ha aquestes targes revolving, que és una categoria independent que, a veure, no és una cosa que sigui exclusiva al nostre país, i és a tot arreu. El que passa que el que succeeix és que aquí són especialment polèmiques, no? Ja que amb aquest ajornament del pagament del deute, el que fan és que se'ns cobren uns interessos sumament alts, i el que podria ser aparentment una cosa bona, com és fraccionar el deute, pues al final se converteix en una mena de tortura.
El caramel que et posen ells és, escolta, tranquil, tu paga un tant cada mes i oblida't.
Sí, a veure, és una de les possibilitats que hi ha, és a dir...
Una còmoda mensualitat, per entendre'ns.
Sí, ja per començar jo voldria explicar que aquestes targes, tot i que ens pot oferir el nostre banc, normalment quan ens pesquen sol ser pues, en una estació de trens, en un aeroport, ens ofereixen com una cosa atractiva i, bueno, pues, passem a tenir-les, i aleshores... el que ens ofereix aquesta entitat és la possibilitat de fraccionar, i quan es produeix aquesta possibilitat de fraccionar és quan és el que es diu efecto bola de nieve, és anem acumulant uns interessos, perquè aquests interessos sí que són notablement superiors als mitjos. Estem parlant de l'ordre del 22-25%, que són, bueno, superiors en tot cas al 20%, i quan un crèdit al consum, el crèdit que podem demanar en un banc, se'n sol anar dels 7 al 9%. Per tant,
estem parlant més del doble, eh?
Sí, pràcticament estem parlant del triple. Pels nostres oients tindríem que dir que hi ha una llei que es diu Llei Azcárate, que és de l'any 1908 i que encara està vigent, i que és la llei d'usura, no? I que diu que l'usura està prohibida quan l'interès que ens cobren sigui superior al normal, és a dir, desproporcionat. I el que precisament jutjarà el Tribunal Suprem és si els crèdits que es cobren amb aquestes targes, evidentment cada targe és un món, és desproporcionat, és usurari, per tant, és nul i no cal pagar aquest interès desproporcionat.
Això, un cop tu has signat, per entendre'ns, que no ha d'estar associada a cap entitat bancària, que aquesta és la gràcia o la desgràcia, per entendre'ns, és a dir, no és un banc, és el banc mateix que et pot oferir aquesta targeta, però pot ser també una empresa de tercers?
Sí, normalment sol ser aquesta. Pot ser la, sense cap ànim pejoratiu, pot ser l'entitat més emblemàtica que ofereix aquestes targetes és la WeThink. Uh-huh. Se'ns ofereix una targeta que s'escarregui després al nostre banc, i és una opció nostra el decidir si fraccionem o no fraccionem això. Crec que lo veritablement important és informar-nos de les característiques d'aquest producte, de tots els productes en general i d'aquest producte en particular, perquè una altra cosa que es critica, i és un punt important, és la insuficiència d'informació sobre aquests interessos, sobre aquestes condicions.
Clar, això anava a dir, és a dir, legalment estem parlant d'això perquè se suposa que la gent al cap de 3, 4, 5 mesos o un any se n'adona que està pagant molts interessos. Amb quina base legal pot fer una reclamació?
A veure, en principi estem dintre d'un contracte de, podríem dir, de préstec, no? Aleshores, la base legal de la reclamació és dir, escolti, vostè m'està cobrant a mi uns interessos abusius, usuraris. Aleshores, no és que no tingui que tornar al principal, el que jo m'he gastat, evidentment ho he de tornar. El problema seria amb aquests interessos que quan tinc una quantitat important, pues, amb prou feines, amb aquests pagaments parcials, pago els interessos i mai acabo de pagar els interessos, no arribo, no? Jo crec que quan se'ns ofereix un producte d'aquesta naturalesa cal donar una sèrie de tres consells bàsics. Primera, desconfiar dels xollos.
Sí, això està clar, ja.
Sí. No hi ha duros a quatre pessetes, no. Això crec que ho tindríem que tindre tots clars.
Això ja ho deien els padrins.
Això ja ho deien els padrins. I això segueix vigent en el temps. La segona qüestió és comparar amb altres ofertes de lo d'aquell producte que es busca comparar i s'encontra comparar a veure amb altres productes que puguen resultar similars. I finalment, si decidim fer un ajornament, planificar i ser responsable i ser realista de dir, bueno, escolta, sí que puc fraccionar el deute, lo puc ajornar, però bueno, tard o d'hora m'arribarà aquell deute.
Sí, clar.
Un deute, i mai millor dit, amb interessos. Aleshores, demà el Tribunal Suprem se manifestarà, estem en una setmana d'interès per molts oients. Hi ha moltíssims milers d'aquestes targetes. Amb vetlles de que la setmana que ve parlem encara d'un assumpte molt més interessant, que és igual d'interessant, que és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ens donarà la solució, entre cometes, de l'IRPH, el dimarts de la setmana que ve.
Doncs escolteu, si heu caigut en el parany d'alguna d'aquests productes dels que hem parlat, primer de tot, fora vergonyes, és a dir, no us faci vergonya anar-vos amb un bufet d'advocats i dir, escolta, mira, jo, a mi m'està passant això. Perquè cada mes que passa, com deia el Josep Lluís, la bola es fa més gran a vegades, i encara és pitjor. Re de vergonyes. GonzaloAbogados.com, els tens a Blondel número 11, també passes de ronda 57, el Josep Lluís i el seu equip us atendran. Vas allà i dius, mira, a mi m'està passant això. Demà tindrem una sentència que a més ens pot ajudar molt a acabar de fer una reclamació o no, veurem el que surt, però de veritat insisteixo, res de vergonyes i històries, que arriba a final de mes a vegades és força complicat. Blondel número 11, a Gonzalo Abogados. Escolta, a mi em passa això, què podem fer? I ja està. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Bon dia, Ricard.
Doncs a part, si hi ha aquest espai ja setmanal, que jo crec que ja o li haurem de fer un club de fans o que comença a tenir molts seguidors. Aquest en el que fem memòria, conduït per la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
La veritat és que de tant en quan et vas trobant gent o gens que et diuen, escolta, m'encanta aquest espai perquè me'n recordo de...
Pues és veritat, és veritat. Però... Me fa recordar, em diuen, me fa recordar.
És la missió. Ja fa unes quantes temporades que ho fem i justament és aquest l'objectiu. Per tant, escolta, objectiu acomplert i això és magnífica que la gent que ens escolteu ens ho digueu. Mari Carmen, mira, nosaltres ja anem a tancar el mes de febrer, darrera setmana del mes de febrer de l'any 95, de fa 25 anys.
Doncs el mobiliari urbà era notícia perquè era motiu també de nombroses queixes a la bústia de la paeria. L'oficina d'atenció al ciutadà recollia en aquells moments més de 30 suggerències, un nou servei municipal que encara no estava en rodatge, començava. Lleida era també la segona província del país amb més morts per accidents de trànsit.
Caram.
Les distraccions, la velocitat inadequada causaven la gran majoria dels accidents, el 30% dels incendis forestals de Catalunya. D'altra banda, es van donar mesures de seguretat en línies elèctriques i vies del tren. I podem dir que també es tiren als carrers de les ciutats i dels pobles i embruten moltíssim també al terra. Vull dir, hi ha moltíssimes burilles, si vostès se fixen quantes burilles hi ha per terra. I llavors,
hi ha moltíssimes,
Però moltes, moltes.
Sí, saps què passa? Que és un comportament que l'hem normalitzat.
Exacte.
I és horrible tirar...
I on poses la burilla? És que a vegades estàs fumant, on poses la burilla?
Bueno, però això els fumadors... Mira, jo tinc la solució. Deixa de fumar. Aquesta és una primera. I si no pots deixar de fumar encara, hi ha uns cendres d'aquests portàtils que agafes la burilla, te'l poses i te l'endús.
Quina voluntat es necessita.
Bueno, hi ha moltes papereres de la ciutat que tenen de
molt un cendre. No, no, inclús els bars, els restaurants tenen fora un cendre amb una tauleta. Sí,
jo ho sento, és que hem normalitzat agafar i tirar coses a terra, de brossa. És que no és normal.
I no sol burilles, sinó, bueno,
parlaríem.
Sí. Bosses, papers... Continuem. En aquells moments, Lleida era la regió sanitària més baixa en serveis sociosanitaris de Catalunya. Els 6 centres per interns disposaven de 203 places, de les 4.885 de la comunitat. L'Hospital Arnau de Vilanova era l'única unitat funcional de la província que tractava l'atenció geriàtrica. Segons un informe, no hi havia cap unitat de SIDA a la ciutat de Lleida. D'altra banda, també els veïns van fer una campanya molt dura contra el pàrquing de l'Arnau. És una barbaritat, deien, estar malalt i tenir que controlar l'hora del tíquet.
Jo ho trobo... O sigui que... Sí, és veritat, això.
I va haver llavors una crítica molt forta. I el contraband de tabac era una forma de guanyar-se la vida. Centenars de veïns de la Seu d'Urgell i d'Andorra vivien del tràfic de cigarretes. Cobraven entre 10.000 i 25.000 pessetes per passar 50 cartrons, segons la distància que tenien que recórrer. O ho feien ells a peu, en tot terreny... i a través de les pistes forestals, i els trasllats a Barcelona, llavors, eren més barats, perquè a la capital hi havia molta competència.
Sí, sí.
O sigui que tenien que baixar
peu. Escolta, de veritat us ho dic, deixar de fumar, i s'ha acabat el problema.
Anem a la música.
Va, posem una mica de música, a veure si us sona aquesta... És un tema que està dins de l'àlbum de debut d'aquesta cantant, o sigui que no va ser el seu single primer, però dins del primer àlbum trobàvem aquest tema.
Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira.
Xone, la veu?
Moltíssim, moltíssim.
Home, ara
inconfundible.
Estava mirant els seus anys de... Bueno, d'actiu, que ha estat activa, que està activa encara. Va començar l'any 1993, no ha deixat de cantar. És la Laura Pausini, que a l'any 1993 presentava el seu primer treball, que portava el mateix nom, Laura Pausini, del qual van sortir molts singles. Un d'ells, aquest, Amores Extraños, que va sortir a finals del 93, principi del 94, però que el 95... que és el que dèiem abans. Abans les cançons duraven molt temps.
Sí.
Encara s'escoltava i per això l'hem recuperat avui.
No, la Laura Pausini, amb aquesta veu tan característica. Mm-hmm. Vull dir, va entrar molt bé, va entrar molt bé.
Amores Extraños. Mari Carmen, estem a la darrera setmana del mes de febrer del 1995.
Hem de parlar de Carnaval.
Ah, bueno,
Carnaval
sí.
De 1995. Un 25 de febrer. La rua més exitosa de tota la història del Carnaval a Lleida.
Caram.
La política va tornar a ser, com és costum, la sorna per la que van anar passant el pregó del Carnestoltes. Un total de 27 carrosses i 12 comparses es van sumar a la convocatòria. Una jornada que es presta molt per fer reivindicacions i deixar anar la imaginació. I també ho van fer l'any 95. El famós Carnaval de Solsona, aquell any, organitzat per la comparsa Matarrucs, celebrava el seu 25è aniversari. La proclamació del periodista i presentador del programa Fili Prim, si recorden,
sí,
de Televisió de Catalunya...
Ai, no me'n recordo com es deia. Sí, home,
Josep Maria Bax.
El Bax, sí.
Va ser proclamat com a Matarrucs d'honor. Va ser un dels actes més esperats del matí del dissabte del Carnaval del 95 a Solsona.
Era el clàssic dels concursos aquests
Fili
de TV3.
I tant.
Sí, sí, sí.
I avui, per acabar, doncs una notícia que anirem seguint...
A veure...
que es va publicar un 28 de febrer a la premsa amb uns grans, grans, grans titulars, amb negreta i grans titulars. Roldán Cazado. L'exdirector general de la Guàrdia Civil va ser detingut a Laos. 5 policies espanyols el van localitzar al sud-est asiàtic i el van portar des de Tailàndia fins a Espanya. El fugat portava 304 dies amb parador ignorat. L'exdiplomàtic Francisco Paesa podria ser la persona que desvetllés el lloc on s'amagava després de desbloquejar un compte de 1.500 milions de pessetes en un banc de Suïssa.
A Laos el van caçar, eh?
A Laos. Un aviomister de l'exèrcit va portar Roldán de tornada a Espanya. Les primeres paraules de l'exdirector general varen ser: no puedo cargar con nada que no sea mío. I des de Laos, les autoritats de Laos deien que no hi havia estat mai a Laos aquest senyor.
Sí, a veure com
en canvi,
hi va
la policia lo va detindre a Laos.
Lo va trobar allí. Mari Carmen!
Una història, anirem seguint-la.
Sí, sí, ja veureu aquesta història que ja veureu. Mari Carmen, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
I ara és el moment en el que parlem de barris, Cosme.
I bé, avui al nostre espai de barris volem parlar d'una cosa singular. El barri de la Mariola, doncs, ha trobat una sèrie de gent jove que ha volgut fer una reivindicació. I què és? Doncs cantar el seu barri. Volen cantar el seu barri i ho volen fer reivindicant coses. Per això tenim aquí amb un dels components d'un grup que s'ha format per fer aquesta cançó, una cançó dedicada a la Mariola, que es diu El Combo de los 90, i que precisament parlem amb el seu cantant, que és l'Antonio de la Surandi. Antonio, bienvenido y buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, ¿por qué ha surgido esto en la Mariola?
Pues mira, surgió porque quería hacer algo para el barrio y lo hablé con mi productor, que lo tengo aquí conmigo, el Prunci. Entonces decidimos hacer una canción. Una canción para el barrio, para que la gente entienda y vea, como se ve en el videoclip y esto, que no es como lo cuenta la gente ni como lo explica, ¿me entiendes?
Queréis desmitificar aquello de que, bueno, son los de la Mariola, ¿no?
Muy bien.
Porque yo recuerdo que, bueno, en estos últimos años que he estado presentando la recuperación de vuestra fiesta mayor, ya se presentó vídeos de todas las actuaciones que ibais haciendo ahí en la fiesta mayor, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué canta esa canción? ¿Qué dice las letras de la canción esa que habéis compuesto?
Pues las letras de la canción dicen más que nada que si... Doy a entender que pueden haber problemas, pero como en todos los barrios, ¿me entiendes? Y si... diciendo como que si vas a un barrio que no conoces de nada y te portas bien y tratas bien tú a los demás, ellos te tratarán bien. Pero si vas a meter, como decimos nosotros, a meter la pata ahí en un barrio que no es el tuyo, pues entonces no es más que tengas problemas.
Vosotros sois una familia, bueno, pues extensa, ¿no? Y los jóvenes que os habéis juntado, yo recuerdo alguno que conozco que jugaba en el club deportivo, o si se llama así, Mariola, ¿no? En el fútbol.
Sí, yo jugaba allí.
Ah, yo sé que alguno de vosotros jugaba al fútbol ahí en el Mariola, ¿no?
Sí, sí, hicimos un equipillo también de la Mariola.
Y la gente que... Bueno, vi que cuando presentasteis el vídeo este tuvisteis mucha aceptación. La gente, el barrio se lo quiere mucho, ¿no?
Sí, sí, el barrio, la gente lo quiere mucho. Y la gente nos apoyó muchísimo. Y nos apoyó gracias al Víctor también. El Víctor hubo mucho apoyo. La verdad es que no me lo esperaba tanto apoyo, ¿eh?
Pero de alguna forma estáis reivindicando varias cosas. Una, que se os reconozca que es un barrio en el cual tendrá sus singularidades. Es un barrio en el que también hay mucho gitano y mucha inmigración. Pero que claro, es un barrio como los demás, que tienen sus problemas, también tienen sus reivindicaciones. Y que tenéis un presidente joven muy dinámico, ¿no?
Eso es. Y que nos llevamos todos bien, español, gitano, moro, negro, lo que sea.
Sí, porque además interreligiones, porque tenéis diferentes religiones ahí en el propio barrio, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Y vosotros qué esperabais conseguir con eso? ¿Creías que sería una cosa que haya entre amigos o estáis sorprendidos de la repercusión?
No, yo esperaba más que nada que fuera una cosa que quedara entre nosotros, entre amigos, pero cuando ya empezó allá el periódico, que si la TV3, que si esto, lo otro, y hostia, pues puede valer, puede servir, entonces seguimos para adelante.
Bueno, aquí han nacido muchos grupos, ¿no? Los Chabó, la Violeta, el Marqués de Pota, el Parrano, ha habido muchísima gente que ha cantado muy bien, ¿no? Los Descalzos, que me acuerdo que estaban aquí, los que acompañaban también al Marqués de Pota, o los que estuvieron ahí también, la familia del Parrano. ¿Vosotros queréis dedicaros a la canción o no?
No, sí, claro.
¿Vais a hacer grupo para ir por ahí de fiestas y hacer qué tipo de música?
Lo hacemos, primero lo que hacemos nosotros es música urbana, o sea, rap, reggaetón, ¿me entiendes, no?
¿Y cuántos formáis el grupo?
No, somos independientes, cada uno tiene lo suyo, lo que yo y mi productor decidimos juntar a unos cuantos artistas para hacerlo más...
Más amplio.
Claro, mejor la canción.
Bueno, pero ¿ahora vais a seguir cada uno vuestra trayectoria o os vais a juntar de vez en cuando?
No, alguna vez sí, alguna vez sí que nos juntaremos. Ahora cada uno sigue su camino, cada uno tiene sus proyectos y tiene sus canciones y eso, y más para adelante sí, tenemos cosas pensadas para volvernos a juntar y volver a grabar en la Mariola y volver... Sí, igualmente nos vamos, todos los que somos nos vemos casi cada día.
Me han dicho que vais a hacer una canción diciendo los políticos solo nos vienen a visitar cuando son elecciones, ¿es verdad o no? Es broma, es broma. Sí o sí... Igual te he dado una idea, ¿eh?
No, igual sí, vamos con la idea.
Víctor ha reivindicado diferentes cosas para vosotros, inclusive el mercadillo, como estuvo en su momento, que también tuvierais un día de mercadillo en la Mariola. ¿Tú crees que la Mariola tiene guetos? Que es decir, que cada uno se junta gitanos con gitanos, otros con tal, o de vez en cuando todo es una armonía de barrio.
No, no, todos una armonía de barrio. Todos nos llevamos bien con todos. Ahí no hay gueto, ni hay clanes, ni hay... ¿Qué va? Ahí no hay nada. La gente tiene una visualización muy equivocada del barrio. Que tiene una imagen que no es. O sea, yo, por ejemplo, yo soy gitano y yo tengo amigos payos, amigos negros. O sea, no hay grupos ni hay... No, no. So,
a cada uno cada uno respeta lo suyo, ¿no?
Claro, cada uno respeta lo suyo, pero no hay problema en como decimos nosotros, en mezclar razas, ¿sabes?
La convivencia, vamos, la convivencia.
Claro, la convivencia.
Inclusive, porque tú estás casada con gitana o con paya.
No, mi mujer es paya, de hecho.
Por eso te digo, que ha variado todo. Antes esto, el jefe de la familia, el hombre mayor de la casa, ese, bueno, pues el patriarca, eso antes estaba mal mirado, ¿no?
Sí, antes estaba mal mirado, sí, pero ahora ya se ha modernizado mucho el mundo.
Muy bien, para bien.
Para bien, claro, para bien.
Muy bien, y vais a seguir reivindicando que La Mariola es un barrio de convivencia y un barrio abierto a todos, ¿no?
Sí, siempre.
Bueno, habéis tenido apoyo de muchos, ¿no? La gente está con vosotros.
Sí, la verdad es que sí.
O sea, ya estáis preparando, yo estoy seguro que eso va a animar a Víctor para que no plegue de presidente y preparar una buena fiesta mayor, ¿no?
Claro, una fiesta mayor y que siempre que quiera contar con nosotros vamos a estar ahí.
Muy bien, o sea que hay que hacer barrio y sacar cosas que tenéis ahí. Tenéis cofradías, tenéis de todo un poco, ¿no? Tenéis grupos de rumba. O sea,
claro, que hay de todo un poco.
Pues esa es la reivindicación que hace Antonio, que es curioso porque en vuestras familias, esto también pasa en algunos pueblos pequeños, siempre se dice el nombre de la casa, ¿no? El de la madre en este caso. De la,
claro.
De la Surandi, que es la conocida aquí en La Mariola, que es tu madre.
Sí, claro. Yo, el nombre este, el que tengo, sí. Yo te lo explico, ¿vale? Un poco así por encima. En mi barrio, cuando éramos pequeños, éramos muchos Antonio.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Éramos muchos Antonio, claro. Y la gente ya por último no sabía cuál es cuál. Entonces a mí siempre me decían el Antonio, el hijo de la Surandi. Claro. El hijo de la Surandi, y entonces pues
ya así te has quedado.
Elijo ese nombre.
Yo soy el Cosme, el hijo del ferroviario, ya está. Y aquí cada uno le bautizan como
sí,
lo bautizan.
Sí, cada uno, sí.
Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por acompañarnos, felicidades, y a ver si podemos escuchar un poquito de vuestra música para que la gente se haga un poquito a la idea. Felicidades,
claro,
porque La Mariola, aparte de hacer barrio, de reivindicar y de hacer fiestas, también salen grupos como vosotros, emergentes, que tienen ganas, aunque sea música urbana, que es música muy interesante, siempre con unas letras de reivindicación propia del barrio. Antonio, muchas gracias, felicidades.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Ja
ho veu, Ricard, avui han tingut una singularitat, eh? Antonio de la Surandi, pues, és el cantant d'aquesta música urbana que han fet a La Mariola. La música, bueno, pues la música és aquesta.
Mi barrio es, mi barrio es, barrio clandestino, mi barrio es, pa' calle tu por lo bloque y me lo pasa, pero si para que vamos por aquí de parar lo que...
Ya, oye, por los 90, yo buen respeto, el cubanito, el príncipe.
Doncs avui que ens ha arribat amb música aquest espai de barris amb el Cosme. Gràcies, Cosme, ho deixem aquí. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Obrim la finestra del record.
I parlem d'una capella, la capella de la Pietat, a Sant Llorenç de Morunys.
Ah.
És una mica allunyada de la Vila Vella de Sant Llorenç de Morunys, però voltada pels nous eixamplaments de la població i tocant a la carretera que mena a Berga. Allí s'alça la capella de la Pietat. És gòtica, fou manada a bastir entre el 1460 i el 1470 per la noble família dels Piquer, uns comerciants de la vila. La seva construcció va lligada a una curiosa i interessant llegenda. Es conta que en un dels tristament famosos anys de la fam, en una casa benestant com era Cal Piquer, només quedava un pa a la pastera. Un vespre va trucar un pelegrí, demanant almoina per l'amor de Déu. La mestressa de la casa, sense pensar-ho ni un moment, agafà el pa i l'allargà al captaire. L'home desaparegué i la mestressa tancà la porta. Una recança la envaí, ja que havia deixat la família sense el darrer aliment que restava a la casa. Però la seva sorpresa va ser gran quan, en retornar a l'interior, va veure que damunt de la pastera hi brillava un pa. Un pa que substituïa cada vegada que es treia i que no manca mai durant l'època de la fam. En agraïment, la família Piqué vam anar a bastir la dita capella amb el nom simbòlic de la Pietat. El magnífic retaule contingut a l'interior va ser pintat l'any 1480 per Francesc Solives, de Banyoles, tingut per deixemple del mestre Borrassà. Consta que li pagaren 150 lliures barcelonines per aquella obra i la capella és de propietat particular, és d'una família descendent dels Piqué que la bastiren. Avui recomanem visitar la capella i també el seu retaule i aquesta vella història, recordar-la com ha fet de caritat i de que mai va faltar el pa en aquella casa. I la dita Ricard ens diu: cadascú a casa seva fa el que vol.
I tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
30 segons, arribarem a les senyals horaris que ens indicaran que és la 1. Busquem la darrera hora i després al migdia de Lleida. Demà dimarts parlarem de gastronomia, estarà amb nosaltres el nostre sommelier, el Felip Urbano, i a partir de 2:15 ja saps que tenim la tertúlia dels polítics. Ah, tenim un número de WhatsApp, 664-526-180, si ens vols proposar un tema. Fins a les dues.
És la 1, a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La cadena COPE está en el exterior del hotel de Costa d'Eje, en el sur de Tenerife. Allí más de 1,000 personas permanecen en cuarentena como medida de precaución después de confirmarse un caso de coronavirus. Se trata de un médico procedente de la región italiana de Lombardía que dio positivo en un primer análisis. Se le ha realizado un segundo análisis cuyo resultado vamos a conocer en las próximas horas. Este hombre se encuentra bien de salud y permanece aislado en el hospital de la Candelaria de la capital tinerfeña. En mediodía COPE vamos a estar enseguida en las inmediaciones de ese hotel de Adeje, donde un millar de personas permanece en cuarentena. Acabamos de hablar con un empresario que ha llevado mascarillas dentro del hotel.
Se ha llamado el personal del hotel, que por lo visto necesitaban mascarillas y guantes. Bueno, pues trabajamos en una empresa cárnica, tenemos el material y lo que sea echar una mano, pues aquí estamos. Pues 1,000 mascarillas y 200 guantes para la policía.
La noticia está también en Sevilla. La multitudinaria protesta de los agricultores avanza en varios frentes diferentes. Desde primera hora están provocando atascos kilométricos. En una de esas tractoradas está Daniel Trigo.
Con una novedad de última hora, además, porque en esta columna de manifestantes de la A49, la autovía que une Sevilla y Huelva, ahora mismo estamos dando la vuelta, teniendo en cuenta que la cola de la manifestación es muy larga. Ahora mismo, para el que circule por esta autovía, que sepa que va a estar cortada por un tiempo que no podemos precisar, en ambos sentidos. Va a quedar cortada en ambos sentidos, entre Benacazón y Sanlúcar la Mayor, por tener dos referencias de la provincia de Sevilla. Los accesos a la capital andaluza están bloqueados por la movilización del campo en la que nos hemos encontrado a Francisco. Pertenece al sector arrocero de Isla Mayor, en la provincia de Sevilla, y es muy gráfico cuando hablan de precios justos. Esto dice Francisco:
yo vendía arroz a 62 pesetas el kilo y ahora lo estamos vendiendo a 50. Date cuenta, desde el año 92 ahora, lo que ha encarecido la luz, lo que ha encarecido los abonos, lo que ha encarecido también las peonas y lo que ha encarecido todo.
El testimonio de Francisco, uno de los 30.000 agricultores llamados hoy a una movilización que también discurre por las autovías A92, A4 y la antigua AP4.
Y la última hora nos lleva también a esta Egipto. Ha muerto el expresidente Hosni Mubarak. Mubarak tenía 91 años. Estuvo desde 1981 a 2011 como presidente de Egipto, 30 años. Se vio forzado a abandonar el poder por la presión de las manifestaciones contra su gobierno en la conocida como Primavera Árabe. Después tuvo que sortear diversos juicios por corrupción. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que se sigue buscando al patrón del pesquero desaparecido cerca de las Islas Cíes. El cadáver del otro marinero se encontraba la tarde del lunes. Todo apunta a que el naufragio pudo deberse al mal estado de la mar. Hemos conocido dónde está el radar que más multó el pasado año. Se encuentra en Valencia, en el punto kilométrico 478 de la AP7, y con sus multas la DGT recaudó 5,8 millones de euros. A este radar le sigue el que está en el kilómetro 159 de la A3 en Cuenca y en el punto 79 de la H31 en Huelva. Y crece la asistencia al cine en la Unión Europea. Lo hizo un 5,5% de media el pasado pasado año con 1.007 millones de entradas vendidas, que es el mejor dato desde 2004. Los franceses son los que más van al cine con 213 millones de espectadores, seguidos por el Reino Unido, Alemania e Italia. España ocupa el quinto lugar de los países de la Unión Europea.
Pendientes hoy del Nápoles-Barça, partido de ida de los octavos de final de la Champions, José Luis Corrochano.
Es el debut de Quique Setién en la Liga de Campeones en esta competición y el primer partido de Leo Messi, la que se reconoce como la casa de Diego Armando Maradona. Se aprovecha esta circunstancia antes del partido para debatir sobre quién ha sido el mejor. Hablan Piqué y Quique Setién.
Si me preguntas entre Diego o Leo, que creo que esa pregunta del millón, y yo que lo he vivido de cerca y que lo he tenido compañero tantos años, te diría que me quedo con la regularidad de Leo y con la magia que hace a diario durante tantos años.
Leo es un grandísimo futbolista que lleva, no sé, 14, 15 años, ya lo dije el otro día, todos los partidos. Esta es la diferencia con el resto de jugadores que yo he visto que están a su nivel, ¿no?
El partido es a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo cuenta el tiempo de juego. Mañana el Real Madrid recibe al Manchester City. A esta hora está previsto que hablen Zinedine Zidane y Sergio Ramos. Mientras tanto, el Manchester City se ha entrenado en Inglaterra y tiene previsto llegar a las 6 de la tarde a Madrid. Esta tarde van a hablar Pep Guardiola y David Silva.
José Luis, ¿están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El mensaje del Papa para la Cuaresma de este año plantea la invitación a compartir la riqueza en lugar de acumularla. Y un ejemplo de esto es lo que hoy nos vais a contar en El Espejo, la actividad del Hospital Infantil Bambino Gesù.
Pues sí, es un hospital pediátrico cuyo titular es la Santa Sede y que es una auténtica referencia mundial en su campo. Su presidenta, Mariela Enoch, dijo en la presentación del mensaje para la Cuaresma que la capacidad de curar y de cuidar, sostenidas por la investigación científica, es su primera forma de caridad, su principal riqueza para compartir. De esta conciencia han nacido varias experiencias de cooperación internacional de este hospital, centradas sobre todo en proyectos de formación de médicos en muchos países. Además, en el último año, más de 100 niños de todo el mundo han sido recibidos y tratados por el hospital, que se ha hecho cargo de los gastos gracias al apoyo de su fundación y a la generosidad de muchos donantes. Lo vamos a contar en detalle en El Espejo.
Y lo vamos a escuchar. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Doncs apa, que estem ja al migdia de Lleida, sóc el Ricard Álvarez, com estàs? 6 minuts ja en tenim per sobre de la una, dimarts 25 de febrer del 2020. Saps que t'acompanyem cada dia de dilluns a divendres des de Lleida, des de les 12 i 20 fins a arribar a les 2. En uns minuts al migdia de Lleida el que farem és parlar de gastronomia i a partir de 2:15 la tertúlia dels polítics, però abans deixa'm explicar-te que hem pujat a pràcticament 12 graus a la ciutat de Lleida. 11,7, mira, per ser més precisos. I per cert, avui hem tingut una mínima de 1,7 graus. 1,7 graus ja cap a final de febrer, eh? Com dèiem abans, sembla que aquest mes de febrer no tornarem a tenir boires, però vaja, busquem aquesta previsió meteorològica que ens arriba sempre des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Íñigo Jiménez. Íñigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores a la província de Lleida el cel estarà ennuvolat o cobert, encara que s'aniran obrint clarianes durant la tarda. Al nord del Pirineu sí que s'esperen precipitacions febles, amb la cota de neu vessant a 1.200 metres al final del dia. Les temperatures vessant arribarem a 19 graus de màxima a Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell, també a Lleida capital, 17 a Tàrrega i 13 a Viella. Pel que fa al vent, bufa variable flux i anirà canviant a nord i nord-oest al Pirineu, amb algunes ratxes fortes en cotes altes al final del dia. Demà dimecres tindrem també vent fort del nord i nord-oest, amb ratxes molt fortes d'entre 70 i 80 km per hora, encara que anirà mainant al final del dia. Al Pirineu el cel estarà cobert amb precipitacions persistents, amb la cota de neu vessant de 1.200 metres a 700-900 metres. De fet, a la Vall d'Aran es podran acumular 5 centímetres de neu per sobre dels 900 metres. A la resta, el cel estarà poc ennuvolat en general, només amb alguns intervals de núvols alts. Les temperatures continuaran vessant de forma localment notable al Pirineu, amb màximes demà de 17 graus a Balaguer, 16 a Lleida capital i Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. Pel que fa a les mínimes, seran de 3 graus sota 0 a Viella, 2 sota 0 a la Seu d'Urgell, 4 positius a Tàrrega i Balaguer i 6 a Lleida capital. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs apa, una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs recordem que a Lleida Ciutat l'Ajuntament modificarà el projecte del Museu Morera i destinarà 400.000 euros a integrar-ne les adoberies. Maria Martínez.
L'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha anunciat que la paeria aprovarà en la pròxima Junta de Portaveus una modificació del projecte del Museu Morera per destinar 400.000 euros addicionals a la integració de les adoberies. Segons Puello, les obres es poden reprendre en qualsevol moment si hi ha voluntat de les empreses constructores i que es podrà complir amb el termini d'execució que acaba a finals de 2020. Escoltem a Miquel Puello.
Evidentment han passat uns mesos, però si la UTE reacciona de la manera que esperem, això no té per què suposar que perdem o que superem o que depassem els terminis previstos.
Aquesta ampliació de pressupost ja estava contemplada en el projecte inicial en cas que es trobessin restes arquitectòniques i ara, tal com ha explicat el tinent d'alcalde, Toni Postius, se'n concreta la quantia.
Gràcies, Maria.
No hem acabat l'informatiu, però aquest tema serà el que aquest any acompanyarà el No Surrender Festival, que s'ha presentat aquest matí a Mollerussa, on espera fer d'aquesta edició la més multitudinària. Recordem que és el certamen que ret tribut a Bruce Springsteen i que retorna al format de dos dies programant un cartell de concert. Serà divendres 26 de juny i dissabte 27. I aquest any la gravació, que serà nocturna, per cert, de la cançó del Boss, a la que esperen arribar, com sempre, els 1.000 músics, serà Dancing in the Dark. Cert que encara al territori, Pons prepara unes 12.000 racions del seu popular ranxo per ajudar els seus veïns a entrar al període de la Quaresma. La festa es vol projectar fora de les comarques lleidatanes, donant-la a conèixer a representants del sector gastronòmic. Aquestes tradicions populars tan importants i maques que tenim a casa nostra, a tota la província de Lleida, i que no ens les hem de deixar perdre sota cap concepte, eh? Baby, vinga, fem una pausa i de seguida tenim l'espai gastronòmic aquí amb nosaltres i després a 2:15, ja saps, la tertúlia, la dels polítics, la que acabem parlant de tot, fins i tot de política al final.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
I amb aquesta sintonia i mirant al nostre calendari, doncs és dimarts, vol dir que directes a saludar el Felip Urbano i a parlar de gastronomia. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
La setmana passada vam viatjar. La veritat és que no m'està desagradant, això de viatjar i...
Bueno, a la gent li agrada també,
I conèixer gent també. La setmana passada vam estar parlant de Recaredo,
són unes, bueno, unes caves relativament petites i que amb la persona que vam parlar ja ens va dir que mantenen l'interès per seguir fent les coses el més tradicional possible. Sí. És més, fins i tot cada vegada fer-ho més.
Sí, sí, tot és manual i amb aquesta tradició que és el que és el sello d'identitat de Recaredo.
És una d'aquelles caves també, ja ho vam dir en el seu moment, que apeteix a fer en família. Aquestes coses van molt bé en família o amb un grup d'amics, de fer la visita guiada, que t'expliquen tota la història, però in situ, i després buscar un bon lloc per menjar. Clar, si vas a Recaredo, et cau una mica lluny tornar a dinar aquí a Lleida. Podries fer-ho,
sí,
però...
cap problema.
Has de fer la visita, torna a agafar el cotxe i torna a venir cap aquí. És difícil. Per tant, avui parlarem de gastronomia. Dic tot això perquè avui parlarem de gastronomia d'un lloc on pots anar a dinar, i a sopar, també, però bueno, a dinar, per exemple. I després de fer qualsevol visita cultural o d'oci a la ciutat de Lleida, doncs te'n pots anar a dinar als Trulls, que és un lloc que coneixem, que segur que n'has sentit a parlar, que potser no hi has anat, com és el meu cas, però que sé perfectament on estan, sé més o menys el que fan, i m'han convidat 40.000 vegades a anar-hi, però després les agendes i les coses, però és un lloc que tinc pendent. Avui està amb nosaltres el responsable dels Trulls, és l'Albert Manós. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Home, vosaltres sou coneguts, ja sou bastant coneguts.
Sí, bueno, tenim aquesta sort de que portem anys ja a la ciutat i, bueno...
Mira, te'n diré una. Felip, tu quants anys portes a Lleida?
Dos.
Dos anys. Tu coneixes els Trulls?
Sí, home. Molt.
Mira, mira que bé.
Molt.
Però el Felip ens serveix per això, per veure quina és la realitat.
Sí, que el coneix, sí.
O sigui, tu com ho vas conèixer, Felip? Qui t'ho va dir?
No, però...
Perquè això t'ho diuen. O sí, ho vas buscar i et va sortir?
No, però primer vaig buscar també quan, els dies que portava aquí, quan estava a la botiga, pues, mirava la restauració de Lleida per saber una miqueta el que feien a la ciutat que jo me volia quedar, no? No m'agraden els cargols, vale?
Un moment.
Sí, sí.
No m'agraden en present o no m'agradaven en passat?
No m'agraden.
Ah, no m'agraden. No. Però els has provat?
Ho he intentat sempre.
Ho has provat?
Sí, sí, però...
Bueno, tranquil, no passa res.
No, és que l'altre dia em van dir, si no t'agraden els cargols, has de marxar de la ciutat. Diu, com? Perdona.
Ara que ja he fet les amistats, jo ho tinc tot, ara ja no...
I vaig conèixer això perquè realment, hòsties, pues, porten 34 anys d'història dintre de la ciutat. Jo crec que, i sent el cargol el que és a Lleida, i per als lleidatans com jo, aunque no m'agraden...
Bueno, ja us avanço que els Trulls fan més coses, a part de caragols, però és veritat que el plat estrella...
El plat estrella són els caragols de la llauna, sí.
Esteu al carrer La Palma.
Carrer La Palma, sí.
Des de fa, com deia el Felip, 34 anys.
Des del 1986 estan allí...
Ara ja comença a fer una mica de vertigen aquestes xifres,
Sí.
Quan parles dels anys 80, ja comença a veure's lluny, això, Tu, perquè ets jove, però ja comença a veure lluny, això, És tota una vida... No us heu mogut del mateix lloc?
No, sempre hem estat al mateix local i...
I la filosofia del restaurant ha canviat?
Bueno, va començar sent bar. Va començar sent bar, el restaurant Els Trulls, diguéssim, va obrir tot el dia, feien... Primer bar, esmorzars, després dinars, berenars i sopars. Després la filosofia va anar canviant, fins ara que s'ha convertit en restaurant. Només fan dinars i sopars.
Clar, vosaltres també esteu en una zona de la ciutat en la que hi ha hagut força canvis.
Sí.
Vull dir, el carrer La Palma fa 34 anys
Sí. Era
d'una manera...
I ara comença a ser d'una altra.
Ara comença a ser d'una altra.
Ja comença a canviar una miqueta, sí, cap a bé.
Vull dir... On esteu vosaltres és per entendre'ns, on hi ha l'entrada del pàrquing del Parador, per exemple.
Sí.
Esteu relativament a dos passes, a dos minuts d'Hisenda, perquè la gent ens ho
també
vingui, és no re.
A un minut de l'eix comercial, carrer Major, a baix.
I a no re també del que és la Illa de la Cultura, del pàrquing aquest del Museu de Lleida, etc. A més, vull dir, pel carrer del darrere, que és un carrer normal i corrent, anar al Museu de Lleida són dos minuts, des del nostre
punt. Dos minuts, sí, sí.
Si arriba, 34 anys, des de l'any 1986, la evolució us ha portat a ser restaurant. Feu dinars i sopars?
Fem dinars i sopars, sí, sí.
dia que tanqueu per descans.
Dia tanquem és dilluns tot el dia i diumenge per la nit.
I diumenge a la nit, eh? No la sé. Resta de dies oberts.
Sí, ja no sé que hi hagi alguna víspera de festa o alguna festa, que també s'obre, però si no, tancat, sí, dilluns i diumenge nit, tancat.
Teniu menú, carta...
N'entrés és la carta, sempre és el mateix.
Entre setmana també,
entre setmana és carta també. Sí que tenim algun menú per a grups, que això trucant ja us ho comentaríem i tal, però sí, normalment és carta sempre, sí.
I com ens has dit, l'estrella són els caragols.
Els caragols a la llauna.
A la llauna.
A la llauna, sempre.
Clar,
a la llauna.
Sabeu que de caragols es poden fer de moltes maneres, i és més, tantes com casa.
Sí.
Cases hi ha, perquè al final...
Cadascú els fa de la seva manera.
És correcte això, Lleida.
Però nosaltres a la llauna, sí, sí.
Escolta, explica'm exactament. Va, com els feu? D'on els traieu?
Bueno, nosaltres ens es porten una verduleria molt amiga de casa, que tota la vida ens els ha portat, i ja et dic, nosaltres quan ens els porten els purguem ben purgadets, quan han de sortir els fiquem cap a la cuina, i ja et dic, un a un cap a la llauna, una mica de sal i cap al foc, una bona brasa i cap a fora a la taula.
Ja, perquè ho expliques tan fàcil.
És que és molt fàcil, és molt fàcil.
Bueno, o sigui, no, d'ingredients no té res més.
Sí, nosaltres tirem sal, pebre negre...
Però no ho diguis tot, no ho diguis tot.
Bueno.
Fins on puguis.
Sal, pebre negre, pimenton dolç vermell i un xorret d'oli. I treure'ls al punt adequat cap a la taula.
És que fixeu-vos que, vull dir, a vegades per fer un plat bo no cal borrar-lo d'ingredients.
Sí, no. Però jo... Bueno, no...
Espera.
No és perquè ja he dit que a mi no m'agraden, no? Però que jo crec que la brasa és molt important, però sobretot és la persona que ho fa, perquè ja té
el punt
agafat.
El punt adequat.
Sí.
Treu-les al punt
és
adequat.
Que, un minut més, cremats.
Ja està.
Un minut menys, i quan dic un minut no és una manera de parlar,
és un minut.
A més, el caragol és molt sensible a la temperatura, vull dir, un minut més o un minut menys canvia molt, eh?
Moltíssim, sí, sí.
Escolta, vosaltres, quants caragols gasteu al cap d'una setmana normal? Una setmana normal.
Normal podem gastar 35-40 quilos.
40 quilos de caragols.
Comptant el cap de setmana, eh?
Sí, sí.
Des de dimarts fins a diumenge al migdia.
I caps de setmana ja de final d'abril, mes de maig, que la gent comença a tenir la pleca a prop...
Estem a plec i festes majors, ja comencem a mes de demanar aquella setmana 40, doncs ja en demanarem 55.
Déu-n'hi-do.
Depèn de com vagi la setmana, doncs potser en demanem 20 més, 20 quilets més. Depèn de la setmana.
70 quilos de caragols.
Sí, sí, sí.
Pensa que el caragol pesa poc, eh? Vull dir, en volum és enorme, eh?
És espectacular el magatzem quan hi ha una setmana d'aquestes.
És curiós, eh? Pensàvem que, no, que ja no tenia fama el caragol.
Pues sí, sí,
no,
sí que en té.
A Lleida crec que és...
Bueno, a Lleida és brutal, lo del caragol és brutal.
El plat estrella, no?
Sí. Escolta, a part dels caragols a la llauna, que a més, l'Albert ens ho explica, no, home, tranquil, això ho fiques aquí, pim-pam, i ja està. Bueno, la qüestió és anar-ho a provar, que al final
claro, això...
és això. Però bueno, tenint en compte que porten 34 anys, i els últims anys amb aquest plat estrella, escolta, jo em fio de que ho fan bé. Ho tinc claríssim, però si no, al final pensa que això és molt democràtic, eh? El tema del restaurant. Si tu vas a un lloc i no menges bé, no tornes.
No tornes, sí, sí, això va així, eh?
És o no, Felip?
Sí, no, i tant.
Vull dir que és tan democràtic com això. O tractes bé a la gent i li dones el que li has de donar, o no tornes.
O no tornes, sí, senyor, sí.
S'ha de treballar amb un producte bo i després, pues, bueno, ser tu la persona que has de tractar bé al client, si no, malament.
Ara et faré una pregunta, Felip, del teu camp, eh? Ja saps per on van els tiros, però
sí,
bueno.
Segur.
Abans d'això, caragols a la llauna, però a més també teniu brasa.
Sí, nosaltres fem carn a la brasa, també. Tenim l'escalivada molt bona, també. Fem torrades, amb embotit, amb anides... I ja et dic, i després hi ha caragols. Caragols i caragols.
A més, el caragol, aviam, qui vulgui una reacció per ell de caragols, cap problema, vull dir, és un suplat, però també suposo que us deveu de trobar taules que entre dos o quatre en demanen una reacció, la posen al mig, i allò per treure's el gustet...
Sí, o per provar-los més que res.
Hòstia,
que venimos de Sevilla, que nos han dicho que... I fan una racioneta de caragols per provar-la, i ja està, però sí, sí. Després tenim taules de 10 que demanen 15 de caragols.
Clar, clar, per això t'ho dic.
Tenim de tot, es veu de tot. O mitja racioneta de caragols també et demanen... Això depèn.
Escolta, amb què te'ls demanen acompanyar els caragols? De beure.
De beure? Beure, pues, normalment és amb vi.
Amb vi?
Amb vi.
Felip Urbano, sommelier.
Sí.
Caragols a la llauna. Amb què els acompanyaries?
Un cava.
Ah, amigo.
Ja, ja sé que normalment sempre, últimament que parlem, parlem de cava, però és cert. Per...
un espumós, eh?
Sí, a sí, millor dit, un vi espumós. Sí, sí. No,
ja hem de... És que ara he començat a entendre per això.
No, 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 hem de parlar en propietat, sí, senyor. Un vi espumós.
Però ja ens hem entès, ja ens hem entès.
Amb tot el que porta d'espècies, bueno, jo crec que la brasa, bueno, un espumós seria perfecte. Normalment, el que jo sé que he vist aquí, que la dona ho demana amb... Vi. En vinegre.
Vinegre.
Sí, en vinegre.
No ens gastem vi, pi pels caragols.
Bueno, però ja, el Felip és sommelier.
És sommelier i és el professional amb això.
T'ho dic perquè si alguna persona ara en una taula et pregunta, escolta, com ho podríem fer? Pues escolta, mira, hi ha un sommelier que em va dir que prova
un espumós
amb cava.
Bueno, cava, per les espècies correcte, i la brasa.
Bueno, jo sempre he anat als tuts i he demanat, en aquest cas, el que tenen ells és cava. Per el que fan, jo crec que és perfecte.
Però tu quan vas als tuts, què demanes?
Brasa.
Sí, ell menja brasa. Sí, i alguna vegada he demanat vi i cava, eh? També has bebido vino, eh?
Sí, hombre, coño, cuando voy allí, también... Pero, sí. Pero que normalment, si jo demano allà, demano cava. Uh-huh. Bueno, l'últim dia no, vaig demanar... I a part, mira, Castel... Lo bo que allà, lo que tenen també de vi és Costes del Segre. Això és important, també.
Sí, nosaltres tenim algo també amb la terra.
Que és producte de proximitat, està clar, hem de tractar bé el que tenim aquí, no?
I... Home, que ho hem dit moltes vegades, ho seguirem dient aquesta temporada, que hi ha molta cosa... Hi ha molt producte de qualitat, a casa nostra.
Boníssim, buf.
De molta qualitat. Jo crec que no hem d'anar a buscar fora de Lleida. I, evidentment, després que cadascú al negoci seu pues, sap el que té que ficar i el que més li interessa. Però jo apostaria per Costes del Segre i, si tenen qualsevol dubte, pues, trucar a l'ADO i demanar bueno, una miqueta de recomanacions de què és el que puc fer amb el meu restaurant. Uh-huh. Jo crec que seria el més... adequat.
Molt bé. Escolta, Albert, parlàvem dels caragols a la llauna com a plat estrella i com a vegades plat de centre, no? Per dir, escolta, només vinc a provar-los i tal. Una reacció, quants caragols hi van, més o menys?
De 55 a 60.
55 a 60.
55 a 60,
quan
sí.
Quan val?
12,75 la ració.
12,75, doncs fixeu-vos, eh? Aneu 4 persones, demanes una ració, la poses al mig, surts a 12-15 caragols per cap.
Després sí que tenim el pa torradet, l'allioli, vinagreta i tot això va a part, però bueno, que entre els 6 o 7 que sou també...
No, no, és que a vegades per treure's el
gusanillo, que diguem... Sí.
El que ve a menjar caragols, evidentment, se la demanarà per ell i punt. Però, a vegades...
Per provar-lo, sí, sí.
Correcte. M'has dit, brasa. Amanides també, eh?
Amanides, sí.
Torrades.
Torrades, l'embotit també.
Quan me deixen les torrades?
Torrades és pa de pagès, llesca de pa de pagès.
Ah, vale.
Sí, no són llesques d'aquestes gegants, no, és llesca de pa de pagès, pava de les Garrigues, molt bo, també.
Amb què la montem?
Pa amb tomata, i després l'embotit que vulguis, o l'escalivada és molt bona. Escalivada amb anxoves, una torra d'escalivada amb anxoves també és molt bona.
Molt bé. I postres?
Postres s'encarrega la glaç.
Ahà.
La casa glaç. Tenim la típica taronja, crocanti, sorbets de llimona, típic tot de glaç.
Molt bé. Doncs escolteu, el carrer La Palma, número 21, des de 1986, 34 anys, que amb una calculadora ràpid fem els comptes, però han de passar, eh? Són 34 anys, que comença, ha explicat molt bé l'Albert, va començar amb una filosofia i que, bueno, l'ha anat canviant.
Ha anat canviant a restaurant, va començar com a bar, de barrio puro. Uh-huh. I els anys han anat...
Jo recomano una visita als Trulls. Com a restaurant entres, no és el típic que tenim a Lleida. Està clar que cada restaurant a Lleida és diferent, però com a història o part de la història de la ciutat de Lleida,
i tant.
El restaurant és molt especial. Jo no explicaré res més perquè jo crec que és xulo d'entrar
allà. S'ha de treure el nas,
sí. Allà dintre tenen un trull dintre del restaurant.
Bueno, sí, correcte, per això tenim els trulls.
Un trull autèntic, sí, un trull autèntic.
Que això
un trull, recordem que al final és un una zona de pedra. Una zona de pedra.
Sí, és un forat.
Un forat on antigament allí emmagatzemaven el vi o l'oli perquè es mantingués més que res amb temperatura ambient.
Que aquí hi ha cellers que fan vi de trull.
Sí.
Vale? Llavors, clar, doncs això, ara evidentment està ficat allà com a decoració, està tot el restaurant ple de cargols, que s'ho fa el pare del Manel. Bueno, jo crec que és... Bueno, treure el nas. Anar a provar un dia, demanar per l'Albert o per al Manel i mira, que hem vingut a dinar a veure el restaurant, sí, perquè però... és una visita de 5 minuts perquè, o 10 minuts que t'ensenyen el restaurant i és superxulo de veure perquè estàs dintre d'una cova. És com...
és una cova, sí, sí.
Traspassar 25 o 30 anys cap enrere en el temps.
Vull Albert, dir, tu estàs a la sala.
Jo estic a sala.
Reps a la gent.
Jo rebo a la gent, agafo telèfon... Sí.
Us ho dic perquè si aneu...
sí, si pregunteu per mi...
Escolta, tu ets el de la ràdio? El que jo soc, de la
sí.
Ràdio? Sí, és aquest.
Soc jo, sóc jo, sí. Ahí està.
Ja m'ho diràs. Jo crec que més d'una persona t'ho dirà.
A veure si anem si sort.
Llavors, Trulls, la persona que ho rebi li diu escolta't a la ràdio, a veure que li farà il·lusió a l'Albert. Albert Manos, escolta, que ha estat un plaer conèixer't. Moltíssimes gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.
I tenim Ricard. Pendent, evidentment, a fer aquests caragols a la llauna.
Home, ara més que mai. Sí, home, ara sí. Més que mai.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Albert.
Gràcies,
enhorabona.
Merci.
I, Felip, mira, portàvem uns dies viatjant, marxant fora de Lleida... Avui bueno, ens hem quedat aquí a casa.
Tu saps que a mi sóc un enamorat de la ciutat i que bueno, parlar de vins està bé, però crec que avui tocava, que ja feia dies que marxàvem por ahí, que està superbé, perquè marxar a Córdoba va ser molt xulo. L'altre dia, sense adornir, pues, bueno, vam veure caves molt interessants i molt familiars, però mai hem de perdre que, o de pensar que el que tenim aquí a casa nostra... a Lleida, pues, és per mi el més important.
Felip Urbano, que és un enamorat ja de la ciutat, amb 2 anys només, eh? Més d'un lleidatà potser n'hauríem d'aprendre, també, eh? A vegades. Sommelier, ja sabeu que, com sempre, donant aquesta nota del en què l'acompanyaries, eh? Això, doncs avui, per exemple, una cosa tan lleidatana com els caragols a la llauna, doncs ens ha explicat el Felip amb què els acompanyaria. Jo ho provaré la propera vegada, Felip.
Molt bé.
Felip Urbano, un plaer. Bona Ricard, setmana.
Que vagi bé. Adéu.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
Hola, Tebas, ¿cuánto hace que no habla con él?
Pues más de 2 años.
¿Más de 2 años sin hablar con Florentino? Está peor que yo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
La archidiócesis primada recibe a su nuevo pastor.
Hoy a vosotros como padre y pastor.
Desde la Catedral de Toledo, Santa Misa de toma de posesión de Monseñor Francisco Cerro Chávez. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos, recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Concesionario Yemosa, Polígono Industrial El Segre, parcela 720, Lérida.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua, a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4:30 a 8:30.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973-289309 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Descans Lleida et continua oferint les darreres tendències en matalassos, butaques relax, capçals i sofàs, llits, canapés abatibles i mobiliari per la teva llar. I fins al 30 d'abril, gran promoció del matalàs model coral de 700 molles ensacades amb el 50% de descompte. Prova-la a Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 36 de Pi Margall i al 973-52-5109. El teu descans no té preu.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
En 4 minuts per sobre de 2:15, anem directes cap a les 2 amb la nostra tertúlia dels polítics. Tranquil, si la llum no està engegada, no surt res a l'aire. Ara veig que està fent la boca per no sé què deien, jo tampoc els estava escoltant. Però vaja, quan la llumeta està engegada, allò ja funciona. Va, ara ja esteu.
Ara sí.
No, parlàvem de la música de Supertramp. Jo m'havia equivocat al dir el grup i per això m'havia...
I quin grup havies dit?
Bueno...
Digue-ho.
No, perquè el meu home és un fan del tema de la música del meu fill i si me senten que m'he equivocat amb aquest nivell, o sigui, no durant dos dies no em parlaran. No. Vull mantindre la conciliació familiar.
Bueno, després ens ho explicaràs. Fora de micro.
És la mateixa època, no?
Bueno, és de Logical Song, és Supertramp. Escolta, les cançons bones són bones tota la vida.
Sí, és cert.
Escolta, això a vegades de... No, el més nou és el millor... No. Deixa't estar. Si a tu t'agrada aquest tema, t'agrada tota la vida. I el qual no vol dir que una de nova et pugui arribar a agradar, eh?
Sí, però hi ha molts estudis sobre això, i és molt curiós, que la música que ens marca és la que escoltem en una franja determinada d'edat, entre els 17 i els 20 anys. I després som una mica mandrosos quan se tracta de descobrir música nova.
Això tens tota la raó. Mm. José Luis Osorio, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Havíem començat a parlar i no us havia presentat. Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Marisa Xandri, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I han excusat la seva presència tant el Comú de Lleida com Esquerra, com Junts per Catalunya, a Lleida, que és, bueno, curiosament és l'equip de govern. No sé si avui hi havia por de que tractéssim algun tema concret o què, però vaja, no.
Bueno, com a mínim és
o casualitat.
És curiós, no?
Deu ser curiositat.
Sí, no, sobretot perquè...
Perquè en aquesta tertúlia no ens hem menjat mai a ningú.
No.
Si començarem a quedar malament ara.
No, però sobretot pel nombre de gent que són i, bueno, l'activitat que poden desenvolupar, no? Bueno, és curiós, com a mínim és curiós.
Que alguns fem mans i mànigues per arribar, perquè, gran, dos regidors del Partit Popular o Ciutadans 3, és complicat.
Mira, cap dels que estem aquí tenim l'exclusiva.
La proporció no és la mateixa. Clar, no en quantitat de personal, sinó també en recursos i també en la facilitat que dona manar, governar, no? Amb la qual cosa, bé, qualsevol cas...
Nosaltres estem aquí.
Lo que convingui.
Claro, mira, hi ha un tema que és d'avui, per tant és fresc per entendre'ns, i és que, bueno, el tema del Museu Morera, perquè ja és un tema, ja no diré que és un tema llarg, perquè és evident que és llarg, porta 100 anys, per tant, o sigui, ja fa dies que en parlem d'això, però aquests darrers temps és una cosa que s'ha anat accentuant i ara quan fa ara un any o any i escaig que semblava que ja estava, que ja s'havien alineat els astres, els planetes, que s'havia trobat el lloc, que s'havien trobat els fons, que a vegades és el que costa més, no?, buscar la part econòmica, perquè és una obra gran per la ciutat i important a nivell, no econòmic, sinó a nivell cultural. Crec que és una aposta i una proposta cultural força important per la ciutat de Lleida. Doncs fa uns mesos
vam començar a, bueno, a tenir els problemes de la UTE, que teòricament està encarregada de la construcció del nou Museu Morera al costat de la Diputació, a l'edifici de l'antiga Audiència, i a partir d'allí van sortir, bueno, ha sortit a la llum pública trossos de la realitat, però mai hem sapigut tot el discurs. Avui l'Ajuntament de Lleida diu que modificarà el projecte del Museu Morera i que destinarà 400.000 euros a integrar-ne les adoberies. De fet, segons aquesta ampliació de pressupost, ja estava contemplada en el projecte inicial en cas que es trobessin restes arquitectòniques, i ara, segons ha explicat el tinent d'alcalde Toni Postius, se'n concreta la quantia. És a dir, que teòricament, quan es va fer el projecte, ja es donava per fet que se'n trobaria, però ens volen deixar entendre que llavors no estava contemplat econòmicament i que ara sí que poden concretar-ho econòmicament, i són 400.000 euros. Jo, de totes maneres, no sé, les obres estan aturades, no sé per quina diferència...
600 i pico.
Vale, no ho dic.
No, hi havia una diferència, no, hi ha una diferència
deixeu-me
entre...
Deixeu-me ser mal pensat, però no sé si ens estem acostant a la xifra.
640.000
euros, crec que era l'import. Clar, el que passa aquí és que, clar, diu, modificaran el projecte, no? Modificaran un projecte que aquest dematí jo sentia, quan hi ha hagut el canutasso, sentia si aquesta modificació anava cap al fet de retallar metres quadrats de museu o tal. Preguntes que se n'han fet un parell i que el regidor d'Urbanisme, el senyor Postius, no ha acabat contestant de manera concreta. Ha quedat tot així una mica a l'aire. També està clar de dir, bueno, això que estem parlant contínuament sobre el tema dels pressupostos i els diners, no? Que finalment ells se n'adonen de que sí que es poden moure i que els pressupostos no són fixes, sinó que són pressupostos vius. En qualsevol cas, nosaltres, ho sabeu, després de totes les discussions que hi ha hagut amb el Museu Morera, evidentment estem a favor de que se'n porti davant. Qualsevol cosa que sigui desbloquejar aquest bloqueig que hi havia, doncs serà benvingut. Si no és amb la part, si no és amb el tot, serà amb la part, no?
Sí, de totes maneres, és a dir, perdre qualsevol aprovisionament econòmic que hi ha hores d'ara disponibles, les ajudes econòmiques europees, les estatals, seria un cop important, eh?
Home, suposo que tota aquesta pressa ve ara justament per no perdre això.
Clar, perquè el temps corre, és a dir, s'ha donat una circumstància favorable en la qual... Totes les administracions, totes sense excepció, s'han posat d'acord per finançar el Museu Morera, que és un deute històric perquè, com bé deies al començament, ha estat un museu que no ha tingut una ubicació fixa i constantment, no, en el decurs de la història, doncs, ha tingut una ubicació itinerant. I ja d'una vegada per totes, doncs, en aquest aspecte hi ha hagut unanimitat per part de tots els grups, és una ambició compartida, i seria molt mala notícia que se perdés aquesta oportunitat per culpa d'això. A veure, hi ha hagut una dilació i aquí intervenen diferents factors com... bé, l'aparició de les restes històriques, que poden aparèixer més, no?, perquè el subsol de Lleida i en aquesta zona de la ciutat, a mida que comences a investigar, apareixen noves troballes, i després també l'encariment dels materials de construcció. Tot això fa encarir el projecte. I l'anunci que ha fet l'equip de govern, jo pel que he pogut escoltar, és que ho tindran en 15 dies, amb la qual cosa, de moment, no hi ha res. És un petit avançament i una declaració d'intencions, res més.
Sí, a veure, jo no he pogut escoltar les declaracions que ha fet el senyor Postius, la veritat, però pel que esteu dient, nada nuevo bajo el sol, perquè, a veure, la modificació del projecte és que el COM ja se'ns va anunciar el mes de novembre a la Comissió d'Urbanisme. En aquesta darrera comissió de la setmana passada, el senyor Postius ja portava la documentació conforme aquest projecte ja està modificat, o sigui, allí ens, a més ens ho va dir, us ho passaré... a través del correu electrònic perquè ho pugueu veure i tal. Evidentment no ho hem rebut i aquesta, bueno, i això dels 400.000 euros, doncs també era una partida que més o menys també se sabia, per tant no sé quina és la novetat. El que no podem permetre en cap dels casos és poder perdre és perdre aquests ajuts, perquè al final la història del Morera per poder arribar fins a aquesta ubicació que nosaltres considerem que és la més oportuna, perquè entre altres coses doncs dinamitzarà tota la zona de Rambla Ferran, doncs al final ha estat una història de consens entre les diferents administracions, no? On tant Diputació com Ajuntament, com Generalitat, com Govern de l'Estat i com Europa, doncs han posat diners per tal de que aquest equipament cultural doncs pugui estar aquí a Lleida en unes condicions com les que es mereix. Per tant, jo vull recordar que els fons FEDER s'acaben a finals d'any, bueno, s'acaben, vull dir, té data de caducitat, el 31 de desembre podem perdre aquests fons, sempre i quan no s'hagi dut a terme, em sembla que és un 70% de l'obra. Per tant, el govern ja es pot posar les piles, perquè és que si no, això no tirarà endavant. O sigui, són molts diners que hi ha en joc. I bueno, i una altra de les qüestions que aquí no s'ha tractat i que és el tema de la UTE, no? D'aquestes discrepàncies que hi ha amb les diferents empreses adjudicatàries.
Però en qualsevol cas, o sigui, des de que va començar la discussió del Morera, ara, què és el que ha canviat?
Res.
Clar, és que dius...
No, seguim igual.
És a dir, hem estat durant sis mesos, potser
que
no?
Que s'ha aprovat una despesa extra de 400.000 euros avui.
Sí, sí, però aquesta despesa extra, que ja hi era al novembre, quan se van paralitzar... Al novembre, no sé quan se van paralitzar les obres.
No, llavors encara no...
Bueno, però ja...
No s'estava justificant, però... havent trobat les adoberies o no, sí. Que, vaja, l'edifici dels dos costats n'hi ha, suposa que també n'hi haurà.
Clar, però diguem que aquests 400.000 euros, en principi, ja estaven pressupostats de que això podia passar. Per tant, diguem, en el general no hi ha hagut canvis importants. Llavors, la sensació que acabem tenint els que no estem dintre del govern és que maregem la perdiu per arribar a una cosa que i contínuament estem fent això, marejar la perdiu, no? Bueno, ja hi tornem a ser, ja estem com
estem. No, però estem parlant d'això perquè hi ha hagut un anunci, però ha estat un anunci, res més, és a dir, que no hi ha res pactat, res acordat, és a dir, és un petit avançament del que diuen que en 15 dies anunciaran.
Correcte.
Sí, sí, però vull dir, no anirà ni al ple d'aquest de final de mes, no?
No, una junta...
No, no, i al final jo crec que tots els grups el que volem és veure també aquest projecte modificat, no? L'interès que tenim és saber exactament com quedarà aquest museu.
Però jo estic amb la Carme, que jo avui al principi del dia, quan he escoltat una primera titular, o amb la Marisa, no sé qui de les dues ho ha dit, el primer que he pensat és, ui, ja està, si havia de tenir 5 plantes, només en tindrà 3, o només en tindrà 4.
Aquesta era la sensació que donava, no?
O sigui, el primer, sense haver-ho llegit a fons, per tant, de moment...
Però és veritat que una companya teva ha fet la pregunta directa, li ha fet la pregunta perquè ha començat a fer la roda de premsa o el canutazo el senyor Miquel Puello, i ràpidament li ha passat la paraula al tinent alcalde i regidor d'Urbanisme, el senyor Postius, que ha estat ell qui ha parlat de manera més concisa sobre aquest tema. El que passa és curiós perquè hem sentit de tot, no? Des del tema de si anirem a judici, de si no sé què, de si hem amenaçat a la UTE, hem fet no sé què, per total, al final, de dir, és un acte, no sé si és un acte de covardia o que realment això no estava estudiat o que han fet un pas enrere i han dit allò, no?, que diuen els advocats, sempre és millor un mal acord que un bon judici, no? Suposo que finalment el tema. Jo torno a repetir, si el Museu Morera tira endavant, fantàstic, fantàstic, perquè és el projecte de la ciutat, que tiri endavant i que tiri endavant com estava projectat, no?
Paraules de l'alcalde, diu, és molt millor un bon acord que un llarg i incert procés jurídic i confia que replantegin les obres.
Queda molt bé.
Quan la comunicació...
I l'únic que hem fet no hem arribat a un acord, sinó que hem atensat postures, o hem atensat postures i no hem arribat a un acord.
Sí,
o...
però que l'equip de govern, anteriorment, quan havia llançat un comunicat sobre el Museu Morera, el to emprat era totalment diferent.
Bueno, era
d'exigència, de contrarrellotge amb la UTE.
Bueno, és que des de dir que el lloc no era l'adequat, quan ja està, vull dir, està decidit, clar, vull dir,
clar,
està decidit.
Hores, sí.
Clar, a dir que recordo que va haver unes declaracions que deien que a l'últim pis no es podia ficar un aire condicionat perquè no suportaria el pes, no? Recordeu que van dir alguna cosa així, que deia com que no suportaria el pes, si era el pes que pesa un aire condicionat, és que de que estem, saps? Teníem tots una mica la sensació de que estàvem trepitjant.
Sí, bueno, però a veure, quina classe d'edifici estem parlant? Estem parlant de l'antiga audiència, vull dir, com si fos un edifici de cartó pedra.
On jo he estat reunida moltes vegades.
Clar.
Bueno. No, tampoc fa tants anys que està...
No, que va.
Deshabitat, per entendre'ns. Ja. Vull dir que...
No, jo he estat allà a reunions amb el senyor Sergi Talamonte, per tant... Bueno. I ell tampoc no fa tants anys que està...
En fi, veurem com va evolucionant tot plegat. Escolta, aquesta setmana divendres teniu el ple de febrer.
Sí.
Presenteu alguna cosa concreta?
Doncs mira, tots els que estem aquí
sí, presentem mocions. Sí, tots tres presentem mocions, sí.
Excepte el govern... No. Bueno, nosaltres des del PSC presentem una moció de la qual jo em sento superorgullosa, que és el tema de nomenar Lleida ciutat lliure de... Bueno, a la xarxa lliure de trata i de prostitució, no? I llavors, això és un acte, jo crec, valent, és un acte que requereix...
A la xarxa, què vols dir?
Bueno, hi ha una xarxa de municipis...
Hi ha una xarxa
de municipis que estan lliures de... I que, a més, està, per lo que és per part del Partit Socialista, està encapçalada per la Núria Parlon, que per a mi és un referent a nivell socialista. I és cert que el Partit Socialista, amb aquest últim congrés, va fer un pas endavant amb el tema feminismes, i jo crec que nosaltres hem de ser valents amb aquest tema, no? Fa cosa de... Al desembre vam nomenar Lleida ciutat municipi feminista, i aquest era un pas que ens quedava per fer, no? Ciutats com Tarragona, com Reus, com Gavà, estan dintre d'aquesta xarxa. Jo crec que Lleida no mereix menys.
Heu fet una ronda de contactes per...
Sí, bueno, estem convençuts de que tirarà endavant. Hem d'acabar-la de polir una mica, però segurament...
Bueno, nosaltres des del Partit Popular en principi donarem suport a la moció. Mm-hmm.
Els ciutadans lo tenemos ahí, però...
Bé, estem amb debat intern.
Per cert, José Luis, sí. A Ciutadans teniu... Quan teniu el congrés?
El mes de març.
El mes de març, no?
Sí.
Que també semblava lluny.
Per això deia lo del debat intern.
Sí, correcte.
No, debatim moltíssim.
Sabeu que és un tema sobre el tema d'abolicionisme i tot el tema de ventres de lloguer, tot això està inclòs dintre d'aquesta discussió.
Per cert, que ara anem amb les mocions de Ciutadans, però la Àngeles Ribes... participarà activament en aquest congrés
de
Ciutadans, no?
A veure, hi ha una fase prèvia que és l'elecció dels compromissaris. En funció de la militància i del territori, cada província aporta un X nombre de compromissaris per l'Assemblea General, pel Congrés del Partit, i Àngeles Ribes
es presenta com a compromissària per aquesta Assemblea.
La seva candidatura, sí.
Molt bé. José Luis Osorio, aquest divendres, al ple de l'Ajuntament de Lleida.
Sí, farem una moció referent a la Fira de Lleida, a l'estand de l'Exèrcit, una moció en favor dels drets i les llibertats a la Fira de Lleida i a tot arreu. És, al nostre entendre, una lectura errònia equiparar l'Exèrcit amb la violència, amb la cultura bèl·lica. Al contrari, els exèrcits dels països democràtics tenen el paper de vetllar per la defensa i per les llibertats i per la plena capacitat de desenvolupar tots els drets, llibertats i deures de tota la ciutadania. Per tant, la seva presència a la Fira de Lleida, com a qualsevol altre saló d'ensenyament, no se pot malmetre, i estem en contra de qualsevol veto, qualsevol discriminació, perquè el paper de l'exèrcit és un paper clau en la societat i en els estats democràtics i avançats, i considerem que això és un atemptat contra les llibertats, és un menysteniment als cossos i forces de seguretat, perquè de la mateixa manera que se menysprea un exèrcit, també se pot fer amb qualsevol altre cos de seguretat, i és també una opció de futur, una opció acadèmica per la joventut i per donar a conèixer les opcions que tenen, doncs res millor que presentar-les en un saló d'ensenyament. I després cadascú lliurement pot triar el seu camí.
Molt bé. L'heu consultat abans?
Com?
No. Si heu començat a fer contactes amb d'altres partits o no?
Sí, mica en mica, però haurem d'acabar de rodonir en el que queda de setmana abans del ple.
T'ho dic perquè per experiència sé que és un tema controvertit aquest, per això t'ho dic.
Sí, ho és, però el que passa...
Controvertit vull dir que costa ficar-se d'acord.
És controvertit per la lectura, per la connotació que se li dona i per la bandera que porten els soldats i els
el
membres
que passa
de...
que és veritat que Ciutadans, que sí. Això és molt hàbil, fa una moció on es fa una barreja de la Fira de Lleida amb el, o sigui, de la presència aquesta dels cossos de les forces armades a la Fira de Lleida, i una barreja amb el Codi Ètic que es va aprovar la setmana passada a la Diputació de Lleida, no? Llavors, si, a més és que la veig que la tens aquí, és una moció que jo m'he mirat bastant, perquè no sé si finalment seré jo al Partit Socialista qui l'haurà de defensar o atacar, en aquest cas, és...
Bueno, no, rebatre.
Sí. Bueno, diem-li com vulguem, no? Clar, una cosa és que estem... És sempre...
Veus que no utilitzo el llenguatge bèl·lic, al
contrari. No, jo tampoc, eh? Jo tampoc, però clar, és veritat i és cert que tots els que estem aquí, quan, jo no sé si tu has anat, suposo que sí, amb aquesta fira, sí. Doncs la presentació dels cossos de les forces armades no són, en cap cas, no són pacifistes, no? Perquè els vídeos que passen i tal, doncs, bueno, és una exaltació a l'ús de les armes. És cert, jo no vull entrar en aquest debat fàcil, no?, de dir que les forces armades, amb la seva definició, justament la pròpia paraula ho porta, no?, forces armades, no? Per tant, estem parlant d'armes i, evidentment, jo estic en contra total i absolutament. Penso que la gent pot buscar aquesta informació a través d'uns altres mitjans que no tenen per què ser una fira de formació i de treball on va realment molta gent amb edats que potser no necessiten veure tot això. De totes maneres, és algo que acabarem de discutir segurament divendres, però que he de reconèixer que la moció com a tal està molt ben feta. Bueno. L'heu treballat molt bé.
Que bé.
Marisa.
No, nosaltres donarem suport. Vull dir, al final, jo penso que és una opció més de formació, no? I jo no veig els meus fills, la veritat, formant-se per anar a l'exèrcit, però...
Sí, ningú els veiem, però això,
eh? No, perdona, però és que puc entendre que hi hagi persones que vulguin formar part de l'exèrcit, perquè clar. No ho veig malament.
No, però és que algú ho ha de fer.
Ho ha de fer. I a veure, i parlem de les diferents missions que té l'exèrcit. Aquí sembla que l'exèrcit ja sigui matar. O sigui, el seu objectiu és matar. Doncs no. Té altres missions i, per tant, en aquest sentit penso que...
Doncs segurament que podem trobar una altra manera d'oferir-ho, no? Que no sigui la presentació de les forces armades. Però,
I després del codi, del codi ètic també dona la sensació que l'han fet precisament per carregar-se pues això, que l'exèrcit no estigui a la fira, ja va passar a Girona, em sembla també, no? Doncs que, bueno, que al final van tenir que aprovar un codi ètic perquè se'ls donés la raó i no poguessin estar a la fira.
Sí, però
Girona.
Aleshores, a veure, si estem parlant de codi ètic, estem parlant de la fira i estem parlant de l'exèrcit, què se pretén donar a entendre? Que l'exèrcit és incompatible amb l'ètica? És que no ho acabo d'entendre, és a dir, a veure, compleix la seva funció, la seva missió, i a Espanya, França, qualsevol altre país democràtic, doncs hi és per salvaguardar l'ordre i els drets, vull dir.
Us volia preguntar, aquest codi ètic, això al final s'aprova per majoria?
Per unanimitat es va aprovar a la Diputació.
Per unanimitat.
A la Diputació es va aprovar per unanimitat, si no recordo malament.
Bueno, és que aquí al final això és entre paeria, fira i...
O va ser la fira? Sí, va ser el Consell de la Fira de Lleida.
El Consell de la Fira.
Va ser la Diputació, va ser el Consell de la Fira de Lleida.
Al final, ara us ho pregunto com a ciutadà. És a dir, si el mes de maig d'aquí 3 anys torna a canviar el color polític a la ciutat, per exemple... es pot tornar a modificar. Sí, i al final el codi ètic, que teòricament hauria de ser una cosa inamovible i que hauria d'estar...
Bueno, no, els codis ètics són
vius,
no?
A veure si m'entens. Que hauria d'estar aprovada per una...
Però m'he equivocat, no ha estat a la Diputació, va ser el Consell de la Fira de Lleida.
Teòricament no hauria d'anar canviant cada 4 anys. Igual que els noms de carrers, per exemple.
Bueno, els noms dels carrers també és un tema...
Sí, però és que el codi ètic és una qüestió molt profunda, perquè estem parlant de valors universals, no?, que se suposa que tots ens sentim interpel·lats.
Ens representen a tots, sí.
El respecte a la vida, la fi de la violència, la cultura de la pau, i amb això, a veure, és que... No sé, alguns sembla que pretenguin menys tenir l'exèrcit i deixar-lo totalment al marge de tot això, quan en realitat no és així.
El que passa és que està molt bé, quan parlem de l'exèrcit, i ara amb aquesta discussió doncs s'ha fet molt ús del tema de l'exèrcit quan va vindre ara a apagar els focs que van haver aquí a tota la part aquesta de l'Ebre, no?
La
Ribera d'Ebre, sí.
Aquí qualsevol catàstrofe natural sempre hi és, la UME, la Unitat d'Emergències.
Vale, doncs doncs per això estic dient doncs que a lo millor hi ha unes altres maneres de vendre quin és aquest projecte que no és el de la presentació que hi ha de les Forces Armades, no? Quan estem parlant d'una fira
d'educació,
és que s'explica tot.
Segurament la Marisa va amb els seus fills, ella que té fills petits, jo amb el meu ja evidentment
no, ja aniré. Són grandets, també.
Ja són grandets també, bueno, pues, és igual.
Bueno, la qüestió, la millor manera de vèncer prejudicis és informar-se.
Deixa'm explicar la nostra moció.
Ens queden dos minuts.
La moció de la Marisa.
Partit Popular.
Otra.
La nostra moció és de recolzament a l'escola concertada.
Ah, val.
Als centres educatius concertats d'aquí de Lleida. I, bueno, davant aquest nou decret d'admissió, doncs, que està a punt d'aprovar-se per part de, bueno, del govern, i que considerem que és un atemptat a la llibertat d'elecció per part de les famílies a portar els seus fills a l'escola que vulguin. Això per una banda, i després també que limita moltíssim el que és els equips de direcció, doncs, a l'hora de... En aquests centres, que al final són privats, no? A l'hora d'admetre els alumnes, no? A veure, pensem que l'escola aquí a Lleida representa, l'escola concertada representa un 22% de tota l'escola i que acull a més de 17.000 alumnes. Crec que s'han recollit més de 122.000 signatures, al·legacions en contra d'aquest decret, i per tant veiem indispensable, doncs, portar aquesta qüestió al ple.
Per cert, aquest decret ha d'estar tirant endavant i ja entrarà en vigor per aquest període de matriculació, l'abril o del març?
Sí.
El que passa que, és veritat, els partits quan fem mocions pels plens, tots intentem molt... així, intentar veure d'en quina manera podem fer que aquesta moció tiri endavant, perquè clar, aquesta moció que ja està parlant no parla, per exemple, de la segregació escolar, no parla d'aquestes escoles concertades que tenen aquest ajut amb segregació.
N'hi ha encara?
A veure.
Que n'hi ha, a Lleida en tenim, no?
A veure, tenim... Sí, tenim la Vella i Terraferma.
Pensava que ho havien modificat, i això...
No, però a veure, un moment. Jo la moció que la presento jo, precisament, he ficat totes les escoles, vale? Per tant, inclueixo també a les que segreguen.
Clar.
Vale? Però és que jo no sé quina mania teniu amb aquestes escoles.
No, mania
jo
amb les escoles,
només
no,
vull
amb
dir,
les escoles no. Amb les escoles
amb
10, no,
10 segons, perquè mira, ara ja ens hem quedat sense temps.
Als Estats Units, a Anglaterra, a Alemanya, a França, a tots els països, quantitat d'escoles... públiques, no hi ha privades, públiques, que no són mixtes i que els resultats acadèmics són dels millors. O sigui, jo no sé què és aquesta mania d'anar en contra de l'escola que diferencia entre nois i noies.
Això divendres ho acabeu de parlar.
Ho acabarem de polir o no polir.
Carme Valls, Marisa Xandri, José Luis Osorio, escolta, gràcies per venir, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
I nosaltres, senyals horaris, arribem a les dues, que acabis de passar bon dimarts, demà i tornem puntuals a les 12:20.